Hola, bona nit. Primer de tot, moltíssimes gràcies per haver vingut a tots. Evidentment, gràcies a en Joan Manel per aquest tercer any consecutiu que ens parlarà de Tintín. I bé, una miqueta perquè sapigueu avui de què anirà la història. En el primer any que va venir a la llibreria ens va explicar una mica totes les meravelles del món de Tintín i a mi la veritat és que quasi em va convèncer. Bueno, si més no aquell dia sí, vaig sortir de casa molt motivada, d'aquí molt motivada, oh, com molt en Tintín i tal, però bueno, va passant l'any i et va refredant. Llavors l'any següent va tornar a venir i ens va explicar el prodigiós desembarcament de Tintín a Catalunya. I també em va motivar molt.
Un altre moment d'emoció, saps?
Sí, exacte, i ja, Tintín, no. Sí, però, clar, ha passat un altre any i ja torno a estar desinflada. I aquest any li vaig dir, ostres, podríem fer un Tintín contra Astèrix, perquè realment jo ho reconec, soc d'Astèrix. Bueno, més aviat d'Obèlix, saps? Però, sí, saps? I ell, que és aquí atrevit i defensa el Tintín, va dir, no, res d'Astèrix contra Tintín, ni res. Jo m'atreveixo amb un contra tots, saps? Així és. I una mica és això, ell ve venir a defensar-nos o argumentar les grandiloquències d'aquest personatge i espero que tothom que no hi estigui d'acord i fiquem una mica de cullerada aquí i no li posem les coses fàcils, perquè en Tintín no va ser l'únic, ni molt menys, i no és l'únic que hem disfrutat i disfrutarem. D'acord? O sigui que... res, endavant.
Perfecte.
Que tinguis sort.
Gràcies. Esther, Abel, Laucos, moltes gràcies. Avui és el dia 10 de gener, que és un dia d'un aniversari molt especial, no del senyor Carrasco, que també ho és, veritat, però no ens trobem aquí per aquest aniversari, sinó per un aniversari molt, molt especial, que és aquest, l'aniversari del 86è aniversari del Tintín. Ja fa 3 anys que aquí el 10 de gener fem una trobada i la idea és continuar, l'any que ve ho farem també, i fins als 100 anys jo crec que ens podem comprometre a fer una trobada anyal per parlar del que suposa aquest aniversari. Algú podrà pensar, home, després de 5 anys, 6 anys parlant del Tintín ja no hi ha res a dir. Innocència, no? La gent que em coneix, la gent que amb la que tenim amistat, relació, convivència i fills, per exemple, sap que puc estar molts anys parlant del Tintín i, en tot cas, el que pot fer la gent és deixar d'escoltar-me, eh? Això també ho entenc, que arriba un punt que no direm que carrega, perquè el Tintín mai carrega, però sí que dius, home, vull també escoltar altres coses que són molt venerables i dignes d'atenció, no? Avui hem començat amb aquesta fotografia, evidentment, del Charlie Hebdo, perquè, home, avui parlem dels ninotaires i fa 2 dies han assassinat a uns ninotaires d'una forma criminal i abjecta. I bé, Charlie Hebdo ha utilitzat alguna vegada en Bolinski alguna caricatura del Tintín. Bolinski i Hergé, Bolinski és el més gran de tots els assassinats, no? Es coneixien, hi ha fotografies junts, es respectaven, feien coses molt diferents, però, en tot cas, la mort d'un ninotaire, l'assassinat d'un ninotaire per la seva capacitat creativa és un escàndol, i en tot cas té una part positiva. Permeteu-me, si el dic positiva no pot ser la paraula, té una lectura que podem fer més enllà de l'anècdota, no? I és veure la vigència que encara té el dibuix, la sàtira, la paraula, com a element de subversió, no? Fins al punt que dibuixar, escriure, opinar pot arribar-nos a costar la vida. Vull dir, encara és perillós el dibuix, encara és perillós la paraula, i potser des d'aquesta perspectiva els grans triomfadors de tota aquesta tragèdia són els dibuixants del Charlie Hebdo, els ninotaires, que manifesten que continuen estant vius, que continuen fent mal, en el millor sentit de la paraula, que continuen sent crítics i que, per tant, el dibuix continua tenint aquesta vigència, com va tenir a la transició, recordem, en l'altre moment tràgic que va ser la mort del conserge del Papus. També el Papus va rebre un atemptat criminal l'any 77-78, no recordo amb precisió, i ja abans, a principis de segle, també una altra revista satírica catalana, el Cucut, va patir l'assalt d'uns militars que van buidar, cremar la redacció perquè havien publicat algun acudit contra l'estament militar, no? Vull dir que això ja té, una, per desgràcia, una tradició, però en tot cas el que va passar a París fa un parell de dies és una aberració tan tremenda que ens deixa encara col·lapsats i que no podem entendre, però que, insisteixo, reivindica el valor permanent que encara té la sàtira, el dibuix en la nostra societat, que sembla que això ja no és important, doncs continua sent important fins al punt de que algú paga amb la vida la seva expressió, la seva capacitat d'expressió. I parlem del Tintín, i dèiem del Tintín que podíem fer aniversaris a tot i pleni, no? És a dir, cada any en podem fer un, i ens podria donar la impressió que el tema s'exhaureix, que ja no hi ha res més a dir. Jo us he portat un petit document per començar a parlar i per començar a manifestar la meva beligerància al voltant del Tintín, que és aquest llibre que ha sortit, ara a la tardor, Tantan, bibliografia d'en Mit, un llibre que s'ha publicat a Lyon, si no recordo malament, on es recull, diríem, no tota, però gran part de la bibliografia, és a dir, llibres que ens han publicat parlant de Tintín. És a dir, ja no és, diríem, una anotació de llibres sobre Tintín, sinó que cal un llibre per recollir els prop de 400 llibres que s'han escrit sobre Tintín. És a dir, fa 20 anys es podia estar al cas de pràcticament tot el que s'havia publicat de Tintín. Avui en dia és pràcticament impossible. Perquè és que el ritme de 2-3 llibres al mes sobre Tintín, això no ho pot digerir ni l'Hergé. És a dir, vull dir, això no, és realment difícil d'estar al cas de tot el que es publica sobre Tintín, sobre Hergé. I aquest volum, repeteixo, recull prop de 400 títols, i se'n deixa alguns fora. No recull, per exemple, articles en revistes o articles en premsa, articles en revistes universitàries o revistes especialitzades, no, només recull llibres i catàlegs d'exposicions, i són més de 400 títols, clar, prop de 400 títols. És una cosa descomunal, i que no hi ha comparació possible. I aquí comencem ja la defensa, l'apostolat ferotge al voltant de Tintín. Perquè fins ara jo he sigut molt tolerant, i la gent em deia, és que el Mortadelo està bé. Jo deia, sí, el Mortadelo està bé, home, sí, evidentment que està bé i és digne, no? L'Astèrix, m'he passat pipa llegint Astèrix, clar que sí, magnífica la creació del Goscinny i l'Uderzo, no? Spider-Man, té moltes etapes i sagues, però té coses memorables, l'Spider-Man, vull dir que tenim un ventall, el món de la historieta és extraordinari, però primus inter pares, Tintín. El millor és Tintín, sense cap mena de dubte. I tots els altres els podem tractar amb cortesia i són notables i han fet aportacions importants, significatives, no?, a la cultura universal, però cap és comparable a Tintín. I cap és comparable a Tintín en dues línies de defensa que faré, no? Pels seus mèrits intrínsecs, com a narració, com a dibuix, com a còmic, és a dir, per mi és el millor de tots, i aquí ens podem barallar bastant, espero que sí. I després hi ha l'altra línia de defensa, per la projecció, difusió, universalització que ha arribat a tenir Tintín. També aquí és imbatible. Potser, això s'ha de precisar, i algú pot dir, home, s'ha venut més Astèrix que Tintín. És veritat, vull dir, però s'ha de Tintín es calcula que s'han venut més de 200 milions d'exemplars arreu del món, dels àlbums de Tintín, i Astèrix de voltar els 300 milions d'exemplars.
El client sempre té la raó.
Però, clar, aquí hi ha un problema de mercat, que jo explicaré, perquè si no es pot donar les xifres descontextualitzades, perquè s'ha venut més Lucky Luke que Tintín, una miqueta més, uns 220-230 milions enfront dels 200 milions. Però això té una explicació que la veureu clarament, no? Clar, del Lucky Luke, ara crec que vam per al volum 117 o 118 de les aventures del Lucky Luke. Clar, si tenim en compte que són 117 títols, clar, es ven moltíssim perquè la producció és monstruosa, no? En el cas de l'Astèrix, la diferència no és tan bèstia, no? De l'Astèrix s'han publicat 35 títols, però del Tintín només 22. Llavors, que s'hagi venut més l'Astèrix és perquè hi ha més Astèrix, malauradament, perquè tots sabem que potser hauria estat bé que en un moment determinat matessin la sèrie de l'Astèrix i no fessin nous àlbums que en general han tingut una qualitat progressivament degradant, no? A excepció del darrer, que sense ser cap meravella, no era un desastre. Amb la qual cosa ja estàvem contents, no? Però...
però almenys...
sí, sí.
Anem tenint nous temes de conversa, criticar l'últim àlbum. Que, ostres, el Tinaire sempre parlant del mateix, del que ja hi ha, del que ja s'ha
vist. No.
Està provocant, està provocant.
Aquí hi ha voluntat de provocació i l'agraeixo.
I si no és prou bo l'últim és perquè a través te l'has llegit, no?
Sí, no. Jo em declaro l'actor de l'Astèrix i de tots els personatges que us estic comentant, no? Però precisament perquè llegeixo Astèrix i perquè llegeixo Lucky Luke i Spiderman, puc dir que Tintín és el millor de tots, eh? No és que sigui des de la ignorància del fanàtic, de l'integrista, que només llegeix Tintín, que hi ha gent que ho fa, eh? Dins de l'associació de Tintinaires del país, que ja són més de 300, hi ha gent molt ficada en el món del Tintín, ficada en el pitjor sentit, que no surt d'allà, eh? No surt d'allà, només llegeix Tintín, només compra coses del Tintín, es vesteix amb coses del Tintín. Clar, aquí al psicòpata hi ha un petit pas, eh? Però bé, gent venerable i respectable, eh? De dia normalment són gent amb feines dignes, eh? Pot ser un director de la Caixa o... bueno, no ho sé ara, però si és una feina digna, sí que ho és, sí que ho és. Sí que ho és, per favor, sí. Però, en tot cas, quan jo defenso el Tintín, no és perquè només llegeixi el Tintín, sinó perquè llegeixo molts TVOs. I veient-los tots, percebent-ho amb la idea de que el millor és el Tintín. Com us deia, la difusió, com veieu, és un concepte una mica estrany, no?
Sí, però superventes no vol dir superqualitat.
No. Però és que en el cas del Tintín tenim un cas extraordinari. El fet de vendre 200 milions d'exemplars, es pot dir, és un fenomen efímer, per favor. Clar, 86 anys. La longevitat és excepcional. La longevitat és excepcional. Senzillament, intentem... mirar una pel·lícula dels anys 30, la primera època daurada del Tintín, no? O que un nano jove vegi una pel·lícula dels anys 30. És que la sintaxi, ja no perquè sigui en blanc i negre, que també, no? Però la sintaxi narrativa, la manera d'interpretar dels actors, tot allò es veu com anacrònic, no? Es veu estrany, costa molt entrar, no? Tu agafes un Tintín dels anys 30, tu et poses a llegir, no sé, el Centre d'Autocar, i l'única cosa que pots experimentar és fascinació i entusiasme. I no només tu, sinó que qualsevol nano de 12 anys es llegeix al Centre d'Autocar i no tindrà la impressió de que és una història dels anys 30. No tindrà aquesta percepció, sinó que ho veurà no exactament com un còmic actual, però sí com un còmic atemporal, que el pot llegir ara i no veu aquest anacronisme que a vegades pot experimentar quan pot llegir un còmic, perdó, quan pot veure una pel·lícula dels anys 30, no? Pel que fa a l'èxit del Tintín, aquests 200 milions d'exemplars venuts arreu del món, quan diem arreu del món, volem dir arreu del món. És a dir, s'ha traduït, i això és una cosa descomunal, a més de 100 llengües i varietats dialectals. Jo no puc dir 50 llengües. És a dir, si jo intento llengües del món, em podré dir 20, 30, però 50, jo ja no sé quines altres llengües hi ha. Doncs el Tintín s'ha traduït a un centenar, a més de 100 llengües i varietats dialectals.
I per tant, i així no és el més venut.
No.
N'han venut menys els altres.
No, perquè el Tintín és universal. Clar, ell és, amb el sentit més etimològic de la paraula, és catòlic. Catòlic vol dir universal, no? Llavors, en tant que l'Astèrix, per exemple, és molt europeu, és molt francòfon, és molt, diríem, de la grandeur de la França i tot això, que ja en parlarem de l'Astèrix, ja rajarem de l'Astèrix. El Tintín s'expandeix per tot el món, no? I sigui a Birmània, sigui a Buenos Aires, sigui al Canadà, sigui a la República Sud-africana o sigui al Congo...
Però no té un amor a cada port.
Això mai, perquè ell és un home pur. Ja parlarem de la asexualitat, parlarem d'aquest element, però la seva difusió no és que hagi venut molts àlbums a un lloc concret, sinó que realment la seva expansió ha estat extraordinària en l'espai i en el temps, el que dèiem, 86 anys, eh? És a dir, poder llegir, que els nanos d'ara puguin llegir una cosa dibuixada i escrita fa 50, 60, 70 anys, i encara tingui una real frescor, això és extraordinari. Jo diria que no passa amb res. Si ara llegim, per exemple, Folch i Torres, el que escrivia Folch i Torres en Patufet, per exemple, que cal reivindicar Folch i Torres, vull dir que és un autor interessantíssim, però veiem que és una cosa anacrònica, és una cosa que no és de la nostra època, no, que va. I si llegim TVOs dels anys 40, un zipizape dels anys 40, veurem que és una cosa també que és d'una altra època. També quan parlem del Tintín estem parlant d'una sèrie que la seva època daurada són els anys 30, 40, 50, 60 s'han publicat en 3 i els 70 només un. I un altre element, dèiem que de l'Astèrix han sortit nous Astèrix, no? I és veritat, massa n'han sortit. O del Mortadelo, pensem que el Mortadelo ara està a punt preparant-se el volum 200, el 200, vull dir, 200 àlbums del Mortadelo, no? Clar, ell en publica 6 cada any, l'Ibáñez dibuixa 6 àlbums del Mortadelo, clar, això implica evidentment un temps, una dedicació i un resultat determinat, digne, divertit, clar que sí, talent, evidentment, però clar, el producte és incomparable, no?, amb el que pot fer l'Hergé, que dedica, quan treballa més, potser li dedica 2 anys a cada àlbum, més o menys, després en determinats moments li dedica 5 anys, 8 anys a un àlbum, no?, que el producte final té una maduresa, té un treball, té un rigor que no pot tenir un altre producte, no? Però, recuperant el que deia, l'època d'arbre del Tintín, dels 30 als 60, mitjans del segle XX, i ens trobem una obra que des de fa prop de 40 anys no ha sortit cap altre títol. No ha sortit cap altre títol. No hi ha hagut novetats. Però malgrat això, es segueixen venent els àlbums de Tintín.
Però eso no pasa como Marilyn, que tuvo la suerte de morir joven.
No, porque Tintín no murió joven. Es decir, cuando muere Tintín, cuando Tintín, cuando surt publicat l'últim àlbum, que és l'any 76, després hi ha un últim projecte que no s'acaba, que és Tintín i l'Alfart, que això es publica pòstumament l'any 84, un any després de la mort de l'Hergé, però no era un producte jove, ja era un producte de maduresa, és a dir, ja havia fet un llarg recorregut des del 29 als anys 80, clar, ja havia fet una trajectòria de prop de 50 anys, vull dir, no va morir jove, el personatge sí, però ja sabem que els personatges de còmic en general no envelleixen, alguns que sí, però en general no envelleixen, no? Però Tintín no va morir jove, Tintín va morir ben bé amb 50 anys, és a dir, ja tenia tota la trajectòria feta, no? El que passa que, no sé per què, a mi se m'escapa també, segueix considerant-se una mena de patrimoni col·lectiu el Tintín, perquè podria ser que ha fet, no es publica cap àlbum nou, doncs ja va de baixa, ja no desperta interès. Però el cert és que anem a qualsevol llibreria del país i trobem coses del Tintín, com aquí queda demostrat. Anem a qualsevol biblioteca i trobem Tintins, i gairebé m'atreviria a dir que anem a qualsevol casa i trobem Tintins. Aquí passa alguna cosa estranya quan ja fa prop de 40 anys que no s'ha publicat cap nou Tintín. Però el públic no ha demanat un nou Tintín. Això també és una mica especial i únic.
Però no publiquen més nous Tintins, crec, perquè dona més calés fer samarretes.
A veure, aquí hi ha dues explicacions, no?
Ell va deixar...
Exacte. Ell va deixar el manament de que ningú continués les aventures. I es podrien haver continuat, Es podrien haver continuat. Perquè... Per exemple, el Tintín, ja en els últims àlbums, ell tenia un equip molt sòlid de col·laboradors i ell feia com de me. Ell dibuixava, evidentment, feia els esborralls, però ja eren uns altres que passaven a tinta, colorien, ja era una petita factoria el que hi havia al voltant dels Tintins, no? I, per exemple, en l'últim publicat, que és Els Pícaros, Tintín i Els Pícaros, l'empremta de la seva mà dreta, que era Bob de Moor, és molt evident, ja fins i tot en el terreny gràfic, no? Tot sota el control de l'Hergé, però es nota molt que diria, hi ha una participació molt activa del Bob de Moor i d'altres dels seus col·laboradors. Aquest equip hi era quan ell va morir. Podien haver acabat la història, perquè la història estava força desenvolupada, hi havia un esborrany de guió bastant definit, és a dir, que es podia haver acabat. Però ell va deixar el manament que, tant se moi, jo em mor, jo em moro, s'acaba el Tintín, ja no hi ha més aventures. A veure, els hereus han demostrat ser gent molt preocupada per la gestió econòmica dels drets. Això és evident, no? I, home, és evident que han fet un gran negoci amb Tintín. Han fet un negoci extraordinari amb Tintín. Potser no els hi ha calgut treure un nou àlbum, eh? També això és possible. Però jo crec que aquí es barregen dues coses. Que els hereus han vist que no era necessari per seguir obtenint un rèdit comercial trencar el manament que havia fet l'Hergé. Si potser la cosa no hagués funcionat, que semblava el més probable, potser 20 anys després algú hagués dit va, fem l'últim àlbum, hagués pogut ser, però és veritat que hi ha hagut tot un negoci al voltant del Tintín i tota una, diríem, gairebé santificació i elevació als altars artístics del que és l'Hergé. Clar, pensem que l'Hergé té un museu. L'Hergé té un museu, tocat a Brussel·les, museu extraordinari. Quin dibuixant de còmics té un museu? Quin dibuixant de còmics té un museu? No una sala d'exposicions, té un museu construït expressament, diríem, per elevar a ningú.
Va al
centre Pompidou, li fan un, l'any 2004 fan una exposició extraordinària. Els preus que es paguen pels originals d'Hergé, ja estem parlant en les darreres subhastes de milions d'euros, 2 milions d'euros, 1,5 milions, mig milió d'euros per un dibuix, no per una planxa de còmic. Per les guardes van arribar a pagar 2,5 milions d'euros. Clar, és una cosa descomunal. Llavors la difusió, la repercussió, la transcendència no té comparació possible. Aquí jo crec que és incontestable que no hi ha comparació possible, que el més gran és Tintín.
Això és marketing.
Hi ha una part que sí, però hi ha una part que no. 400 llibres. Clar, diguem, el pes... Hi ha una part que és màrqueting i negoci. I tampoc ens fiaríem dels galeristes d'art i del preu de l'art i tot això, no? D'això ja feia paròdia el propi Hergé a Tintín i l'Alfart. Però el corpus crític de 400 llibres parlant d'això no existeix. I hi ha altres còmics que podrien generar, hi ha altres còmics que podrien generar un corpus crític, sí, també important.
Però repercussió molt europea també. Tu parles de totes les llars, de totes les biblioteques, de totes les... però no de les pàgines dels Estats Units, el còmic té una presència brutal i Tintín no.
Però tens el Spielberg, eh?
Sí, tens el Spielberg, però Tintín no era un personatge conegut als Estats Units.
Bueno, aquí m'estan atacant, estan atacant des dels sectors més insospitats, eh?
El
cas americà, a veure, clar, Amèrica té una tradició de còmic molt especial, no? Centrada en, no només superherois, potser el que associem més ràpidament còmic americà, còmic de superherois. És veritat que hi ha una empresa, un mercat extraordinari al voltant d'aquest camp creatiu, no? Però també pensem en el tema de, per exemple, les tires de premsa, no? Hi ha tota una tradició extraordinària del Charlie Brown, el Garfield, amb la tira humorística, amb la tira d'aventures, ja ens diríem el Dick Tracy i tot això, no? Llavors ells tenen una tradició solidíssima. I els americans, doncs jo me lo guiso, jo me lo como, és a dir, no és que no coneguin el còmic europeu, és que no saben res de la literatura europea o poca cosa, perquè ja ells amb el seu propi, diríem, mercat s'autoalimenten, no? Llavors, clar, és veritat que la difusió és conegut Tintín a Amèrica, evidentment, com no va ser, i la pel·lícula de Spielberg i de Peter Jackson ho demostra, però no té la repercussió. Això és veritat, té la repercussió que pot tenir Europa, ja, però, i alguns països europeus no és comparable amb la que té Amèrica.
Però el còmic americà sí que ha lograt fer-se un forat en el mercat europeu, i el còmic europeu no ha lograt, o Tintín en concret...
Clar, però aquest és un problema, diríem, geopolític, m'atreviria a dir, no?
Doncs ha tingut 86 anys per arribar-hi.
No, però va fent, eh? Bueno, de fet ja va anar-hi a Tintín a Amèrica, ja l'any 32 se'n va cap allà, i déu-n'hi-do la feina que va fer. Però... clar, la potència de la indústria nord-americana és absoluta. Llavors, el que és extraordinari és que hi hagi, diríem, una pica en Flandes, no? Que Tintín hagi pogut conquerir Hollywood, hagi pogut engrescar a la indústria i que s'hagin vist obligats, diríem, a retre un homenatge a Tintín i fer una pel·lícula discutible. No era la millor pel·lícula possiblement sobre Tintín, però digna.
En vida va ser el mateix Hergé que va contactar amb l'Spielberg.
Sí.
Que és l'únic que si ell pensava... Que
ell, i és més, va haver-hi una negociació i no es va signar el contracte per adaptar, perquè Spielberg fes l'any, principis dels 80, no? Fes una adaptació del Tintín, perquè en el contracte Spielberg deixava oberta l'opció a que ell no dirigís la pel·lícula. A que ell fos productor o productor executiu, però que delegués la direcció en algun altre de l'equip amb el que feia pel·lícules, amb el Zemeckis, per exemple, que podia haver sigut un molt bon director, vull dir. Però això l'Hergé no ho va veure clar, llavors va tirar enrere i va decidir no signar aquest contracte. Vull dir, ja en els 80 hi havia un interès cap a Tintín, que en els 80 era menys conegut que ho han sigut en el temps posterior. Perquè també ha passat una cosa molt estranya amb el cas del Tintín, amb el cas de la difusió del Tintín, i és que ha estat a partir de la mort de l'Hergé que s'ha universalitzat encara molt més aquest fenomen, no? És a dir, fins als anys, principis dels 80, ell mor l'any 83, l'Hergé, el 3 de març, Tintín era molt conegut, però tenia una àrea d'expansió relativament limitada, és a dir, s'havia traduït a potser 30 o 40 llengües, però era molt conegut en el món francòfon, molt conegut, començava a ser-ho en el món anglosaxó, però tampoc molt. Espanya tenia molta difusió, a Catalunya tenia una difusió extraordinària, a Itàlia poc, a Alemanya una mica, a Iugoslàvia havia tingut una bona difusió també, és a dir, tenia era el còmic europeu possiblement més important, competint amb Astèrix en quant a difusió, no, amb això crec que no hi ha dubte, però no era aquest fenomen que comença a ser a partir de l'any 83. Un cop es mor, comença aquesta reivindicació veritablement notable, no? Veig que algú aixeca la mà. Digues. Bueno, aquí fa una aportació molt interessant, eh? Aquí hi ha algú que defensa en Goku i em sembla necessari, i a més ve amb un element que gairebé podríem fer un combat, eh? Vull dir, jo crec que aquí hi ha d'haver-hi un combat. A casa tenim batalles. A veure, el Son Goku, tot agrada el Son Goku, veig, ets un fantàstic, i suposo que els teus pares han ajudat aquesta passió o ha arribat sola, senyal que és bo. Mira, el Son Goku va arribar fa uns quants anys aquí, poc si ho comparem amb el Tintín, i va ser com una revolució. Quan va arribar el Son Goku, la gent es va quedar la pasta de moniato, va dir, això és boníssim, això és diferent a tot el que hem vist, això és una cosa extraordinària. Llavors, el Son Goku venia del Japó, ja ho saps que venia del Japó, i inicialment eren uns còmics. El Son Goku són còmics. El que passa és que el que va arribar primer aquí a Catalunya i a Europa en general van ser els dibuixos animats. Llavors la gent va començar a veure els dibuixos animats i a partir dels dibuixos animats va haver-hi el fenomen Goku i a la gent li agradava moltíssim i li segueix agradant moltíssim, no? I el cert és que s'ha convertit en una peça, una mica una icona d'una generació. La gent que estudiava, que feia, anava a l'institut, no?, als anys 90, podríem dir més o menys, és com una sèrie mítica, perquè va marcar la seva infància, la seva joventut. És una sèrie molt especial, no? Però que és bona, ho demostra que hi ha nous lectors i nous espectadors del Son Goku. El que passa és que el Son Goku és jove. Si ho comparem amb el Tintín, el Tintín té 86 anys. El Son Goku deu tenir doncs uns 25 anys. És un xaval. Ja sé que tu 25 anys et sembla una atrocitat, però en el conjunt 25 és molt jove, no? Però una cosa molt maca del Son Goku és que molta gent es va pensar que allò era una moda, que seria molt popular durant un any i la gent se n'oblidaria. Tu demostres que no, que 25 anys després el Son Goku continua viu. I en aquest sentit, benvingut al Son Goku. Tintín i el Japó. Això és una cosa molt interessant, perquè, a part de que en el Lotus Blau... Digues.
Una cosa més a favor del Son Goku que es pot aportar és que a través del Son Goku i del fenomen manga, molta gent que havia deixat de llegir TVOs va tornar a llegir TVOs i es va revitalitzar un mercat que havia caigut una mica
en... Amb això tens tota la raó, perquè amb el Tintín només no s'aguanta el mercat, i en els 90 això del còmic estava en caïda libre, vull dir, en picado, en barrena, allò no hi havia qui ho aturés, i el manga i especialment el Son Goku va salvar el mercat, perquè moltes editorials van sobreviure publicant manga, i això va permetre que molta gent, que una generació que gairebé ja no llegia TVOs, tornés a llegir TVOs. I molts d'aquests que van començar a llegir manga, molts d'aquests ara llegeixen novel·la gràfica. Vull dir que van ser uns lectors que es van rescatar quan semblava que ja el món de la historieta anava ja de baixa, no? Digues.
Jo treballava a la duana de la Jonquera, mm-hmm, quan donaven, i hi havia camioners que venien, despatxen ràpid, que vull anar a veure el Bola de Drac. No és universitari, eh? Era un camioner,
un camioner que
baixava i s'anava al cafè, a veure al bar, a veure el Bola de Drac.
Això és fantàstic. Va ser un fenomen, va ser un fenomen extraordinari,
De masses.
De masses. A més, que va generar una cosa molt curiosa, potser ho recordeu alguns, que era un comerç clandestí de fotocòpies. Els socials més joves o... I com no hi havia merchandising del Son Goku, la gent feia unes fotocòpies que a vegades les calcava de la tele, unes coses molt cutres, i hi havia un intercanvi d'aquest material...
No, hi havia un mercat negre.
Un mercat negre potent, vull dir que no, que va morir quan llavors... Un any després ja es van publicar els còmics del Son Goku i ja tot es va ordenar una mica, tot això va desaparèixer. Però durant un parell d'anys va haver una bogeria molt estranya, perquè...
No, o dibuixats a volapié.
Sí, ja, sí.
Sense copiar res.
Jo veia, jo sé de gent que el vídeo...
El parava
el vídeo i llavors calcava el Son Goku. I després d'això feia fotocòpies i traia un benefici. Això era un capitalisme primitiu, creatiu, una cosa única. El Tintín no ha generat aquests fenòmens, però Déu-n'hi-do el que ha generat. Vull dir, si anem
amb... Si el Son Goku va començar amb el manga, del manga al sol del manga, i la projecció del sol del manga com versió amb en Tintín, aquí ara...
A veure, el del manga ha sigut una cosa extraordinària, és a dir, i ha creat un això, per un públic jove... Digues.
Més extraordinari que Tintín.
No. Home, d'entrada no podem comparar-ho per la longevitat. D'aquí 50 anys no sé què hi haurà del manga. D'aquí 50 anys sé que hi haurà Tintín. Però si més no, en fa 86 que encara hi és. Vull dir que, ara, és un fenomen extraordinari, jo el trobo únic, i com aquests grans fenòmens també inexplicable, no? Aquesta passió que a més no s'ha centrat en una generació que va ser la que va descobrir aquesta manifestació cultural, sinó que els adolescents d'ara, hi ha una bossa d'adolescents d'ara que estan apassionats pel manga. I veure el saló del manga, i aquelles cues, la gent disfressada, la gent passant-s'ho pipa, i dius, endavant, tu, que segueixi, no? És una cosa realment notable. Que té una projecció molt més gran, això és evident, que no el Tintín, per exemple, no? El mercat que genera el manga és monstruós, però clar, també perquè estem parlant de centenars de sèries, clar, aquí estem parlant de 22 àlbums, no? És una cosa tancada, també el fet que sigui tancada li dona com un valor afegit, no?
És un clàssic.
Un clàssic ja tancat, com les Sagrades Escriptures. Un text canònic, ja està, i a partir d'aquí, doncs, reflexió i devoció és el que hi ha al voltant de tot això, no?
Què vas explicar del Lotus Blau en Japó?
Sí, el Lotus Blau i Japó. De fet, el Lotus Blau és la primera obra mestra del Tintín, perquè els primers títols són una mica infantils, no? El Congo, Amèrica, tenen aquest punt els cigars del faraó, però quan va el Lotus Blau hi ha una història molt maca, i és que ell anuncia que portarà el Tintín a la Xina. Llavors, un capellà de Brussel·les, de Lovaina, que havia estat molts anys a la Xina, li envia una carta a l'Hergé i li diu, mira, si portes el Tintín a la Xina, fantàstic, però sobretot no donis una imatge ridiculitzada, grotesca dels xinesos, no? Perquè era el que existia a l'Europa dels anys 30, no? Una visió simplificada com la que hi havia dels negres de l'Àfrica o dels vaqueros del Far West, no? Llavors diu, intenta fer-ho bé, documenta't, no? I et posa un contacte amb un noi xinès que està estudiant belles arts aquí a Brussel·les, no? Llavors l'Hergé va fer amistat amb aquest noi xinès, que era el Chang, i Chang Chongzhen es deia, i llavors va, diríem, fer un àlbum d'una documentació extraordinàriament rigorosa, no? I d'un compromís polític brutal, perquè en aquella època la Xina estava sent envaïda pel Japó. Llavors és un àlbum molt antijaponès, políticament parlant, o molt contrari a l'imperialisme japonès. Fins al punt que quan es va publicar a Bèlgica va haver-hi una queixa formal de l'ambaixador japonès dient, escolta, què és això que en una revista per nens ens deixeu a nosaltres com si fóssim uns malfactors, no? Bé, no hi ha molt bona relació, com veieu. Més endavant ho arregla una mica, eh? Més endavant és un personatge japonès més positiu, el cranc de les pinces d'or, per exemple. I després, amb els anys, el Japó mira el Tintín com una obra de referència. És a dir, en el món japonès hi ha no una passió per Tintín, això és excessiu, però sí que es coneix Tintín, s'ha traduït evidentment des de fa molt de temps, i es considera una obra clàssica i una obra de referència, no? Fins i tot la Fundació Hergé, que li costa molt el que és muntar exposicions, els té molt sota control, va utilitzar en un moment determinat, el 2000 poc, 2003-2004, una exposició, diríem, sobre Tintín a Tòquio, perquè hi havia demanda, hi havia interès al voltant d'aquesta manifestació, d'aquesta peça, que ja es considera com una obra, com un clàssic, una obra de la qual aprendre moltes coses.
No? I els xinos no es van emprenyar quan se'n van al Tíbet?
Bé, els xinos s'han emprenyat una mica, però a la seva manera, perquè quan fan la traducció, quan va fer la darrera traducció al xinès de Tintín al Tíbet, ja van modificar el títol, jo em perdo ja amb els matisos del xinès, no? Però el títol original no és, en xinès, no és Tintín al Tíbet, sinó Tintín al Tíbet xinès. Ja ho portem xinos, vull dir que són perversos, ja ho sabem, no? Llavors, clar, tota la defensa que fa del món tibetà, dels lames, tot això, a Xina s'ha acceptat com dient, parla d'una regió nostra, una part nostra, perquè el Tibet és xinès, això no ho, a Pequín no ho dubten, no? Per tant, no hi ha hagut problemes, tot i que hi ha hagut algun conflicte, perquè la vida de l'Hergé, una part de la seva vida també ha sigut una dona d'una espiritualitat molt així oriental, ha tingut entrevistes amb el Dalai Lama, llavors sí que s'han emprenyat els xinesos, no? Però bueno, aquestes coses s'escapen una miqueta.
Una cosa, ja per canviar una mica, sí, de tema i d'això. El que jo trobo, jo ja sabeu que el Tintín, doncs clar, per desgràcia ja el tinc sempre molt present i tal, i és molt de pas, i no em desagrada a mi el Tintín, ja m'agrada el Tintín, però una cosa que no m'acaba de fer el pes és que com a personatge és un personatge molt de castropedra. És un personatge que ja no que no tingui una moneta de puerto, com comentava ell, sinó no dubta mai, sempre és bo, sempre sap el que ha de fer, mai comet cap error. I trobo molt més interessant el Capità Haddock amb les seves rauxes, o els Dupont amb la seva
estultícia,
o el Milú, curiós i... que ell que sembla tan perfecte, rebenta una mica tan perfecte.
A veure, digues.
Jo crec que al Tintín li falta la noia.
O el noi o no.
O el noi. Digues.
Que a Tintín i al Tibet surt el Jetty.
Sí senyor, sí senyor, veig que ets un lector fantàstic, un lector de nota, vull dir que no...
També
tenen... Bé, s'està equilibrant tot, Bé. No, a veure, el Tintín primer no és tan... té els seus moments de dubte i té els seus moments de confusió, també. El que passa que sí que és veritat que no té la rauxa d'un Capità Haddock, i de fet hi ha gent que li cau malament al Tintín, i jo i el respecto també, però no els hi trec la paraula, però per exemple, el Capità Haddock és veritat que tothom li cau bé, és un personatge d'una força brutal, no? Però és un personatge d'una força brutal perquè té al costat del Tintín. És a dir, tots els secundaris del Tintín són extraordinaris perquè orbiten al voltant d'aquesta perfecció, d'aquesta abstracció, d'aquest personatge que no té xicota ni xicot, és un personatge sexuat, no té edat, no té país,
no té família,
no sabem res de la seva infància, els seus pares, veritat, que no, vull dir, no té l'edat, quina edat té, això és igual, això és un sí, jove.
Però jo ho veig al revés, no és que els secundaris siguin millors perquè estan al voltant del Tintín, sinó que el Tintín és bo perquè té aquests secundaris. Tu treus a la Castafiore, treus al Capità, sí, treus al sí, Silvestre de la Sol.
Però clar, ell és les seves circumstàncies. Aquí està la grandesa de l'ERG, no? D'haver sabut crear una constel·lació de secundaris de luxe que equilibren el producte.
Sense els romans, no
seria res. Ara. Gràcies.
Digue'm. El pentinat del Tintín, sí, per l'època,
sí,
com especial, no? És una mica
un aire. No sé d'on
t'anava. A veure, no. El...
Sí, sí, li dono un aire.
Li dono un aire. Però, això és com els pantalons de golf, eh? Els nois. Els nois escoltes. Digues.
Com molt en contra de la, o sigui, una cosa és la rectitud, el ser perfecte, tal, i en canvi aquest pentinat sí, no és exactament de la clenxa ben portada, una cosa que si això és, no?
A veure, aquest pentinat jo el vaig entendre quan vaig anar a Brussel·les, la primera vegada que vaig anar a Brussel·les, quan vaig veure pel carrer que hi havia gent que s'assemblava al Tintín. És a dir, clar, jo això mai ho havia percebut.
Per exemple, Jimmy Carter.
Sí.
Anava pentinat d'una manera especial, sí, en una època determinada.
Ara està de moda,
no? Va guanyar les eleccions justament perquè era un personatge amb un caire diferent.
Sí, sí.
Llavors el pentinat d'ell, en l'època que es feia, també té alguna cosa a veure.
A veure, en l'època, és a dir... Sí, Acumen, com ho diuen. A l'època no era un pentinat tan estrany, eh? No era un pentinat tan estrany, i de fet, no diria que fos un pentinat freqüent, però no era estrany, com els pantalons. El que passa que tot ell, un cop comença ja les seves aventures, té una definició icònica, que és el tupé i els pantalons, sí, i el jersei, i tot això, ja el tens clavat, i a partir d'això no evoluciona. Això, clar, és una mica anacrònic, perquè algú amb aquests pantalons als anys 70 és raríssim, i quan li canvien els pantalons en l'última aventura i li posen texans, la gent diu, però què has fet? No? I diu, la gent ho troba un disbarat, no? Però ell actua, jo diria, com un referent icònic. Llavors, jo crec que al principi, el tupé, el que us deia, molts nanos de Brussel·les, quan jo vaig anar, s'assemblaven al Tintín. Eren així mig rossets o pèls rojos, amb el cabell una mica aixecat, i de faccions fins i tot. Llavors, jo tinc la percepció de que quan Hergé dibuixa el Tintín, que el dibuixa d'una forma molt elemental, és a dir, si vosaltres mireu qualsevol Tintín, és que té una simplificació extrema, eh? És a dir, és un òval, dos puntets i el nas, és a dir, és gairebé una caricatura, la cara del Tintín, és d'una simplificació.
No és el seu germà, també.
Diuen que està inspirat en el seu germà, no?, que era militar i tot això, però el dibuix en si és que és tan diríem, simplificat, que jo crec que el que fa és senzillament una mena de recreació del que és un noi jove de l'època. I li va molt bé el tupé, fins i tot gràficament, per donar-li identitat visual, és a dir, la cara rodona, clar, és una cara molt monòtona, no? Llavors, el tupé li fa un tret especial que gràficament li dona molta... l'identifica, no? I a partir d'aquell moment el tupé ja és com el senyal d'identitat del personatge, no? Però la simplificació que ell fa del traç és que és molt, molt, molt senzilla, com si diguéssim, no? Llavors, potser per donar-li un algo especial, clar, les ratlletes del tupé, amb la qual cosa ja el tens com un noi de l'època, però singular.
Com el nas vermell del Capità.
Bueno, quan li fot el mapa. I per una banda, el que us deia, la difusió, jo crec, incontestable a la supremacia del Tintín, no? On ens podem barallar més és dir, és millor personatge, és millor sèrie que altres còmics. Aquí intervenen molts factors. Jo crec que potser on li agrada més, que sé jo, el còmic d'humor, home, ja trobem humor al Tintín, però no és una sèrie d'humor. No és una sèrie d'humor. Si a un li agrada més el còmic policíac, doncs trobem coses policíaques, detectivesques, en molts àlbums de Tintín, no? Però no és un element que estigui permanent en tota la sèrie. Si a un, no sé, li agrada més les coses de viatges, etc., trobem molts viatges al Tintín, però de vegades no viatja. És a dir que aquí jo crec que hi ha un component subjectiu que és respectable i pot dir, és que a mi m'agrada més l'Astèrix o el Mortadelo perquè és més divertit. O si valorem divertit, sí que Mortadelo és objectivament més divertit, però és que allò vol ser un còmic humorístic.
Però és que té moltes mancances.
Mancances? Però sí.
L'Astèrix va a Holanda i es fot una fondia. Se'n va a Bèlgica, una bonadesa.
No.
Els transtiberis...
No, de... no. Aquí sí. Estic en contra radicalment. No. A l'Astèrix se'n va i s'emporta els senglars. A l'Astèrix no sap menjar.
No, i tant, i tant.
A l'Astèrix no sap menjar. És el Tintín.
L'Astèrix és el que no sap menjar, però l'Astèrix s'ho traga tot. Vale? En canvi, el Tintín, una sopa de llauna de can. Toma allà. I aquests, no hi ha capítol que no facin un
moment
i ho salem ben bé.
No, que l'Astèrix i l'Obèrix siguin més adonistes, podríem dir, més... més primaris en les seves celebracions, jo ja ho entenc, no? Perquè, bé, són francesos, ja ho sabem, això també és una cosa que cal tenir en compte. Els francesos, doncs, hi poses una mica de paté i un bon vi i ja són, escolta,
i dones, canten, i dones.
I és marsellès amunt, i avall, i ja són... Vive la France. El Tintín és més auster, llavors... Ell no es deixa dur per les passions primàries, llavors, clar...
No el
llavors, clar, el menjar, doncs sí, ell s'alimenta quan té necessitat, però no ho converteix en una... Ara, quan menja, sempre menja i beu les coses de cada lloc. Ell no s'emporta el senglar, com més d'una vegada fan l'Astèrix i l'Obèlix, que semblen a vegades reacis a tot el que és forat. Els gals, Els gals, quan se van a fer els Jocs Olímpics, necessiten la seva tropa de senglars. No poden anar a menjar grec, no? Home, no, ells mengen el seu, no? De fet, l'Astèrix és una sèrie de la qual hi ha una part del seu èxit que no entenc. Perquè és una sèrie molt francesa, molt francesa, molt diríem xovinista, molt de defensa de la identitat francòfona enfront de les altres, molt de projecció de la grandera de la França, molt napoleònica, si em permets en algun dir-ho d'aquesta manera, però malgrat això...
O de contra uniformització?
Independentistes.
No, el que passa que a veure, el que passa que ells
és l'època de Gaulle. És que són de Gaulle.
No, el que passa, ells diríem, són els gals irreductibles que s'oposen a la romanització i no volen ser absorbits per aquest, diríem, gran imperi, que podem entendre que és el gran imperi també americà, que comença a expandir-se d'una forma extraordinària als 50 i als 60, no? Pot haver un element resistencial, però jo diria que la seva actitud no és de resistents, que sí, és a dir, la seva actitud és de... juguen a fer els resistents, perquè darrere dels gals, no ho diu, però es nota que allà hi ha un estat, no són un poblet, l'estat francès, jo crec que es nota que allò són francesos, no són gals irreductibles, ells allà estan amb tot un aparell a l'hora de concebre el món. Però sí que és veritat que hi ha una part de l'Astèrix de rebel·lió, de resistència, que identifica indubtablement els personatges i el poblat i tot això, no? Però bé, vull dir, ja dic, l'Astèrix jo el trobo molt francès. Així com el Tintín... Jo,
és molt belga.
És molt sí, belga. Però molta gent no sap ni que és belga.
Però veu cervesa?
Sí, més d'una vegada, Molta gent no sap que és belga. Jo sempre explico l'anècdota que jo llegia el Tintín de petit i em pensava que era català. Mai vaig dubtar que era català. Mai vaig dubtar que era català.
No surten banderes...
Re. Però a l'Astèrix tu saps que són francesos.
Home, perquè hi ha el mapa a la portada.
Va, val. Però el Tintín no, clar. No, però...
És una declaració de principis,
això. Ells s'autodefineixen com a francesos des de la primera pàgina del primer àlbum. El Tintín no. El Tintín no es defineix belga.
Ni menys.
Però...
Per no definir-se ni sexualment es defineix.
Bueno, perfecte. Sabem, No passa res. Vull dir, és un home que aquest tema no toca. No toca. No, el tema femení és un tema que no surt en cap aventura del Tintín, pràcticament. Vull dir, hi ha algun personatge femení, hi ha el cas de la Castafiore, que és un personatge important, que consti que és un gran personatge, que sovint s'ha parlat d'un personatge ridícul, però que en molts moments té una grandesa extraordinària. I recordem els Pícaros, quan està empresonada i està disposada a ser afusellada i li tira pel plat el plat d'espaguetis aquells al presidiari, bueno, el que l'empresona, o quan ajuda el Tintín a l'afer Tornassol, que es juga la vida potser en això. Vull dir, és un personatge notable. Hi ha altres personatges secundaris femenins, però és veritat que no hi ha dones, que no hi ha dones al món de Tintín. Però jo això no ho trobo greu, I us diré per què. La meva pel·lícula preferida, jo sempre la defenso aferrissadament, és Mujercitas. És una pel·lícula que la trobo extraordinària. La trobo extraordinària, No la versió de la Katharine Hepburn, sinó la versió de la Joan Allison i de l'Elizabeth Taylor, aquesta. La trobo fantàstica. I una pel·lícula que m'agradava de jove i d'adolescent. I m'agradaven les senyores, també, vull dir que no era un problema d'identitat. Però m'agradava i no hi havia nois, pràcticament. I m'agradava, perquè tu veus... És a dir, jo crec que aquesta idea de que un necessita trobar algú del seu sexe per identificar-se, que ho trobo és una idea molt, molt primària, molt primària. Crec que som més complexes nosaltres. Digues.
El Capità Haddock no li agrada les llames perquè...
Per què?
Perquè li escupen.
Sí, senyor, sí, senyor. I això és molt important, perquè jo, a vegades, a classe, amb els meus alumnes de l'institut, parlem de vocabulari i surt la paraula llama, per exemple. Una llama pot ser el verbo llamar, pot ser una flama, tal. I una llama, diguem, l'animal andino. Dic, què ha fet l'animal andino? I molts diuen, escupe. Dic, bé, bona nota, vol dir que llegita vol dir que llegita el Tintín. Això és una prova. El temple del sol li passa, I tant. I al final s'enfada, el Capità Haddock, i li torna les llames, L'escopinada.
Tens qui et farà les xerrades. M'assembla que està... Jo no tinc res en contra del Tintín, tot el que diré, rebambala. Passa que... Clar, dient que estic... A veure quin és el millor personatge, no? El que corria per fer, el millor personatge i tal. Jo sentia aquí, no m'ho feia molt xuleta, dient que siga l'art, que siga l'art. A més, que estic passant molt de puntetes sobre la casa, la gran casa, que és la Marvel. Llavors, una altra cosa és si parlem de l'exemple, de personatge. Clar, hi ha moltes coses que ja han anat sortint, no? Que és un personatge massa pla. No? Aquest noi li agrada molt en Goku. A mi en Goku em fa una mica de... A mi m'agrada en Vegeta. I costa explicar-los als nanos. Per què no t'agrada en Goku? Sí, perquè és massa bo, és massa correcte, és massa... No? Massa. I tots tenim...
No tinc gaire de la sèrie.
Llavors, jo... Ha sortit això, ha sortit el de les noies, el de les dones, el de la Marvel, ostres, ja un fotimer de superheroïnes, no? Molt i molt maques, la majoria. Però el que li veig és que, clar, només la dibuixa la gent. Llavors, els altres, malgrat, no? Van passant de mans, no? Durant Spiderman, per exemple, no?
Sí,
60,
sí.
Va passant, ha tingut èpoques bones, però continua, no? Ara, quan digues el del manga, es va posar tant de moda el manga, que als anys 90, quan el còmic que ja en pica, com bé deies, la Marvel va contractar dibuixants japonesos que dibuixaven els Quatre Fantàsticos o l'Spiderman amb els ulls de manga, amb el cabell de manga, no, amb els traços manga, per veure si... I malgrat tot això, anem a la porta del Sant Pau i fem una... Això que dius de la projector i comptem motxilles. Comptem motxilles d'Spiderman, Capitán América, tot, i de Tintín, no n'hi ha, no? I el que m'ha fet una mica... I ja dic que no tinc un mal, però el que m'ha fet una mica de por és que d'aquí poc temps la Tintín hagi quedat per... Perquè és programes de la 2, avorrits, en què surten senyors parlant amb la avorrida, i que no tenen el contrapunt de la mainada i del fric que va al... No, l'Spiderman, vas al saló del còmic, vas al saló del manga, i si pots trobar un Spiderman, i pots posar la 2, i surten els senyors avorrits parlant de que si la millor època era la de en Romita Júnior o el que sigui. No? I crec que això me fa por que no.
A veure, amb el que dius tens... és a dir, tens una part de raó, i però crec que s'ha d'entendre en el, o jo ho veig d'una manera complementària, no oposada pas a la teva. És a dir, el
sentit de la 2 que volen donar sobre Tintín.
Sí.
Sí.
No, no, hi ha, no, s'ha fet grans documentals sobre Tintín i coses d'aquestes, realment impressionants, no? A la 2, a la 2. Prime time, no. I Nens amb motxilla del Tintín no en veig gaire, potser rebrien alguna clatellada fins i tot, no ho sé si... Però, a veure, clar, a veure, en el tema de superherois hi ha unes coses que, diríem, amb les quals Tintín no pot competir. Una és la indústria. És la indústria, clar. Clar, clar, estem parlant d'indústria, indústria de còmic, indústria de cinema, i indústria de merchandising, no? Clar, és una cosa descomunal, descomunal, no? Que, clar, li dona una difusió incomparable. És una cosa que no pot un còmic normal europeu, i Tintín no és un còmic normal, perquè té també tot un aparell al darrere, no? Però no pot competir amb tota aquesta maquinària que és la indústria nord-americana.
El preu també.
Bueno,
qualsevol producte Tintín és sempre molt més car.
Sí. Bueno, perquè Tintín ha fet una aposta discutible, discutible, jo la veig discutible, i és una mica la que tu dius, no? Donat que no pot competir com a còmic, diríem, actual, perquè no hi ha nous còmics, perquè no es pot reciclar, perquè la història està tancada l'any 76, etc. Llavors, ha fet una opció que és, diríem, passar de la baixa cultura, de la cultura de masses, a l'alta cultura. Aquesta ha sigut l'alta cultura i també el merchandising de gamma alta. És a dir, tot el que es ven del Tintín és molt car. És molt car, vull dir, i a vegades a preus absolutament desproporcionats. Ja parlo de figuretes... Sí, estem parlant ja d'una gamma altíssima de merchandising i també aquesta línia, no? Els 400 llibres ho demostren, no? Que ja es converteix en un objecte d'estudi i no en un objecte de consum. I aquesta ha sigut una opció dels hereus d'Hergé que, per una banda, sí que és veritat que ha tingut un èxit, perquè hi ha el Museu Hergé, hi ha les subhastes d'art, hi ha els estudis crítics, etc. Però l'han allunyat del consumidor. És a dir, el Tintín ja no és un producte de consum. És a dir, és un producte de consum popular, podríem dir. Ja no... No pot ser-ho, primer, perquè és que són 22 àlbums i no n'hi ha més, i això està tancat, no? Clar, és una situació difícil de resoldre, no? La pel·lícula de Spielberg va suposar un punt d'inflexió important, no? Perquè va suposar tornar a convertir el Tintín en un fenomen de masses, que arribava a tothom. Llavors sí que hi havia motxilles i coses de preus també assequibles, etc. Tot el merchandising de la pel·lícula va ser com un merchandising d'una pel·lícula normal. Llavors, això sí que li va donar una difusió. Molts puristes van dir que això no era el camí, que això era degradar el personatge, etc. Clar, és un debat difícil de resoldre, no? Pel que em dius de la factoria Marvel, no? És a dir, que hi ha el personatge i el van dibuixant cada any diversos dibuixants, perquè a més si contem les diverses sèries, etc., clar, és una cosa també difícil a vegades de controlar tota una sèrie d'Spider-Man, és gairebé inabastable, no? De fer un seguiment lineal de la sèrie, no? És una manera diferent d'entendre el que és la indústria. Allà és indústria, el Tintín era més artesanal. No totalment artesanal, és a dir, també ell tenia els seus estudis Hergé, el seu equip de col·laboradors, etc. No? Però era una tasca més, diríem, d'orfebreria, molt més lenta, minuciosa, i el producte americà és un producte, diríem, més per atendre la demanda del mercat setmanal o quinzenal. Llavors, clar, això genera una forma de treballar i un tractament del personatge que no té que veure. És a dir, tenen com unes... es mouen en dimensions, jo crec, diferents. Es mouen en dimensions diferents. Ara bé, jo veig l'Spiderman, és un personatge que ha tingut... Precisament perquè ha tingut tota aquesta història, jo trobo que és un personatge extraviat. Tots els personatges Marvel estan perduts. I els de DC també. És a dir, tu et quedes sempre amb un Spider-Man, no? Amb el del Ditko, amb el del Romita, amb el del Tal. Però, o Patrulla X, no? Ostres, jo em quedo amb el John Byrne, no? I tal, no? Però... Després, hi ha hagut tantes coses que allò per mi ja no és. Ja no és la Patrulla X, ja no és l'Spider-Man. Llavors, jo crec que aquell personatge sí que queda la marca, que perdura la marca, però el personatge s'ha atomitzat. Cosa que no podrem dir del Tintín. un argument bo aquest, sí, 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 vull dir que està
treballat,
sí, 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 completament.
És, dos, és un personatge que s'ha discutit al Congrés de Diputats francès,
sí senyor, sí senyor,
vull dir, que vol dir que ja es van erigir dos bandes, van fer aquest joc les senyories franceses, sí. Però per arribar a aquest, a mi que no em diguin res més, quan mai s'ha pres algú la molèstia de defensar quins valors poden tenir, que això no ha sortit, però avant la letra ja a nivell de llibertat contra els esclaus, posar-se millor que millor.
No, no, és a dir, o sigui, quan l'assemblea francesa discuteix en una sessió especial,
clar, bueno, potser sí, però potser no.
No, no, és un personatge que diríem es posiciona davant del món, el Tintín, i es posiciona davant de les injustícies, és que això, clar, llavors curiosament, quan l'assemblea francesa reuneix i fa aquest debat, aquest joc, vull dir, però és un debat, però i un joc, però bueno, ja està bé, no? Curiosament, els d'esquerres diuen Tintín és d'esquerres i els de dretes diuen Tintín és de dretes. És molt curiós com tothom projecta cap al Tintín una mica la seva ideologia i els valors positius de la seva ideologia, és a dir, evidentment, no?
Clar, el que passa és que de fet sigui uns valors positius encara el fa un personatge menys creïble i menys humà, perquè és un personatge excessivament perfecte. És un personatge excessivament perfecte. És un personatge que defensa tot el bo.
I això fa res.
No fa res, però jo no conec a ningú com ell. És a dir, per mi, bueno, és un personatge...
Alguns ens apropem.
És un personatge poc real. Poc real per mi.
Digues, digues.
Sí, per mi és poc real.
La part pedagògica que es vol donar amb això, la intenció, la filosofia en definitiva, és quasi com crear un arquetip, una cosa que existeix allà, i que quan hi ha un arquitecte tothom es projecta en allò la part que un té els de dret,
sí.
I l'altre, però potser és aquesta la idea, no sé per què,
no, no, és que va per aquí, és a dir,
però potser és aquesta la idea, ell, en un moment determinat, de crear un model.
Ell és una abstracció gràfica i fins i tot ideològica, no? És a dir, és la bondat i el compromís. Jo diria que el Tintín és la bondat i el compromís, i a partir d'això doncs llença del món i vinga a viure aventures, rebre garrotades, arreglar-ho les coses, compromís sempre amb els febles, que és una cosa que trobo molt, molt digna del personatge, compromís amb els amics, una altra cosa importantíssima, no? És a dir, ell per un amic ho deixa tot, no? Que és una cosa extraordinària. Evidentment que això és una idealització, ningú se'n va al Tibet a buscar el seu amic perquè ha tingut un somni i diu no està mort, està allà, que ho he somiat.
O home, si se'n va en algun moment diu hosti, per què he vingut, perquè m'estic congelant i...
Clar, però
és que va ser veritat, perquè el Cheng, quan el van deixar els xinos, els van retrobar un altre cop a Brussel·les després
de tota una vida. Vull dir que hi ha un punt en tot això que sí que estem parlant d'un arquetipus, d'una abstracció, d'una idealització, però també és una idealització i abstracció que baixa al terra, no? que s'implica, no? que es compromet, que lluita, que, no sé, i és veritat que no dubta. Home, però és que ja dubtem nosaltres, que ell ens marqui el camí, clar, digues.
En Chang és el millor amic d'en Tintín.
És el millor amic. I de fet, està inspirat en un amic de veritat de l'Hergé, en un amic de veritat del dibuixant, no? Però és potser el millor amic, i amb ell fa una de les poques vegades que plora el Tintín, és quan diu adéu al Chang. Quan ell se'n va de la Xina i deixa el Chang, amb aquella vinyeta última que ell deixa al port de Xangai, el Tintín plora. I poques vegades el veurem plorar.
I perquè... no és amor?
No. Tot i que hi ha hagut algunes teories al voltant de la relació entre l'Hergé i el Chang Chongzhen a la Brussel·les dels anys 30. Però amb això no
entrarem. Allò és que té d'autobiogràfic.
Ell deia Tintin c'est moi, i com tota bona obra, segur que té moltes coses autobiogràfiques. De fet, el Tintín al Tíbet, ell és quan ja està més perdut, quan deixa la dona, quan té un seguit d'obsessions, va al psicoanalista, té somnis obsessius amb el color blanc, i ell, per exorcitzar tot aquest tema, dibuixa Tintín al Tíbet, on va buscar una mica la puresa perduda, que és el Chang, no? I és com una mena de... s'han fet lectures psicoanalítiques d'aquest àlbum en un moment que ell el dibuixa, potser l'àlbum més emotiu de tots, Tintín al Tíbet, jo crec que si el recordeu, doncs és el més emotiu, que el dibuixa paral·lelament a la seva època de crisi personal més transversadora. L'únic, potser. Sí.
Escolta, i no potser per això ell no va voler que s'escrigués més, per no es desfigurés.
Clar, perquè ell, per ell era una part seva, el Tintín. És a dir, a ell li va dedicar tota la vida, en ell va projectar, hi ha qui diu, no va tenir fills, el seu fill va ser el Tintín. No sé si és tan elemental, vull dir, però era una cosa profundament personal per ell. Era una obra indissociable a la seva identitat. I, tot i que podia haver continuat noves aventures, i hi havia un bon equip per fer noves aventures, clar, era com estrany, no?, per ell, suposo, pensar que allò seguís viu quan ell no hi era, quan allò era part del seu ADN, no?
Jo suposo que haguessin pogut canviar aquest ideari que podia tenir, no?
Sí, però jo crec que la decisió de l'Alexia era una decisió valenta, però molt sòlida, molt raonada en la seva... Clar, quan veiem això, no?, el Spider-Man o l'Espirú o el Blakey Mortimer o l'Astèrix, no?, que va canviant de mans, sí que dona resposta a una demanda del mercat, però jo crec que aquell personatge es va perdent.
Però no en tots els casos, perquè tu, per exemple, has parlat de l'Espirú i el fet que el dibuixessin els dibuixants i se li donés a donar la profunditat als personatges que no tenien i no els extraviat. No sempre passa això.
És veritat, però aquest nou Espirú, que potser és fins i tot millor, hi ha alguns moments l'Espirú més evolucionat, no?, potser és, mirat amb distància, no?, millor que l'Espirú original, poc té que veure amb l'Espirú original.
És l'evolució del personatge, però no és un personatge atomitzat, és un personatge evolucionat. Aquest sí. No fet el aquest sí.
I en el aquest cas sí. De l'Astèrix i l'Obèlix, el personatge no ha perdut gens en els nous capítols, és la història que no val un torrat.
No.
Perquè també és un personatge que no ha evolucionat, Astèrix i Obèlix, són iguals.
No, perquè, però Astèrix i Obèlix, jo crec que és diferent.
Si passar unes altres mans... Sí. El personatge continua...
Sí, però personatge... No, no, sí, però personatge...
La història és el que falla.
Jo crec que els personatges de l'Astèrix...
Es mor el guionista.
Sí, es mor el guionista i es mor la sèrie.
Es mor la sèrie.
Sí, però l'Astèrix i l'Obèlix sempre són iguals, però... Diríem, sense el Goscinny, diríem, es potencia més la dimensió de caricatura del personatge. És a dir, amb el Goscinny tenien... algú humà, aquells personatges eren divertits, després són com estereotips, jo crec que,
és
que perden, jo perdic
que... Sí, doncs la raó, eh? Si no, són relacions humanes, és veritat.
No, vull dir que jo no pot...
El del salt se'ns caigui al damunt, és que, bueno, s'ho ha estudiat perfectament.
No, i el dels pictes últim...
Sí, també.
Remunta una mica, vull dir,
una
està...
Una mica, però...
Està... Jo trobo que remunta. L'últim remunta, jo crec que sí. Fins i tot gràficament, que era el dibuix a l'Uderso, també aguanta bé. És a dir, aquest equip de nous dibuixants de l'Astèrix, jo crec que li pot donar nova vida al personatge.
Com menys els amants de l'Astèrix tenim una nova il·lusió de tant en tant. Vaig a comprar-me l'últim.
Sí, a veure, però imagina't els que estimem el Tintín, com estem de sòlidament allò vertebrats per aquesta passió, que no ens cal la novetat, no ens cal, vull dir, no ens calen les manifestacions, no la fe.
El primer tot va.
La fe, no la té fidel, no?
Inclús debat a nivell una porta estètica, a nivell de llenguatge cinematogràfic, dius el Tíbet, tens panoràmiques.
Panoràmiques extraordinàries.
Vinyetes.
Sí.
Això on està l'Astèrix?
L'Astèrix, clar.
No cal la pàgina final.
Sí, però és
bé. Amb un picat des de dalt,
no, però vull dir,
que es veuen tots sopant.
Jo crec que apuntes una cosa i jo crec que s'ha de dir també, i és que a vegades el Tintín s'ha destacat molt els valors, la documentació, els guions, que són de vegades extraordinàries, impecables, d'una complexitat brutal, però jo crec que també cal reivindicar el dibuix. El dibuix és increïble, no? Perquè ell fa una cosa que la fa de manera brillant, que és posar uns personatges que en els seus trets són caricaturescos. Qualsevol personatge del Tintín és que és una caricatura gairebé, els trets facials, i posar-los en un entorn absolutament realista. I aquesta combinació de personatge caricaturitzat i unes vinyetes d'un realisme extraordinari lliguen molt bé. Això ho sap quadrar d'una forma única. Jo crec que això és un dels grans talents que aporta. Si això li sumes el traç, li sumes el color, la revolució del color, de la línia clara i aquest tipus de manera de concebre la pàgina visualment, no? Ostres, la capacitat d'encadenar les vinyetes, això també ho fa amb un mestratge extraordinari.
Paisatgística, geogràfica...
La documentació que li permet fer creïble qualsevol lloc, no? Clar, el producte final és que és imbatible. Llavors, posa-li Asterix i posa-li Spiderman i posa-li Son Goku. No hi és,
per fer-ho però... ja pot fer-ho, no?
Sí, però quan no hi dedicava tant de temps, quan els feia cada 2-3 anys, també el nivell és d'una excel·lència extraordinària. És a dir, ell té una època increïble, que són els anys 30, perquè allà comença pràcticament amb el Sòmits, que és el 29, però bueno, el 30 encara el dibuixa, i el 39 acaba amb el Centre d'Autocar, no? Llavors, en aquests 10 anys hi ha una evolució brutal i et trobes a partir del Lotus Blau una maduresa gràfica, una maduresa de guió. També és veritat que hi ha una petita trampa amb tot això. És a dir, quan tu agafes l'Astèrix final, perdó, el Tintín final, allò ha estat molt, molt reelaborat. És a dir, no és que l'àlbum surti així definitivament, potser els Pícaros, i no sé si vols 714 a Sydney, però tots els altres primers prepublicaven o en un diari o en una revista. En aquest procés de prepublicació, ella a vegades torna a dibuixar algunes vinyetes, torna a dibuixar la documentació, torna a refer, elimina vinyetes, és a dir, que no és que es prepubliqués en un lloc i després tu ho recullo i ja tenim l'àlbum, no, hi havia tota una maquinària de repassar-ho, i llavors el producte final, clar, és que és extraordinari. Vull dir que hi ha una feinada abans d'arribar al Tintín final. Hi ha una feina, no surt directament tal com el veiem ara, sinó que gairebé, menys els dos o tres últims, tots van ser sotmesos a tot un procés de reelaboració molt, molt metòdic, d'anys, fins que trobem el Tintín, que ara sembla ja tot com si hagués sortit així de primera mà. I no, hi havia tota una feinada de depuració que es nota molt al final, no? Clar, ell té aquesta capacitat, no? Ell té aquest equip, té el temps per fer-ho, no? Bé, ell marca els tempos, no? De sortida dels seus Tintins, i això li permet un control. És veritat que sí, el Goscinny i l'Uderzo haguessin dedicat més temps a cada àlbum, que si els còmics americans dediquessin la factoria, poguessin dedicar molt de temps, el producte estaria més ben acabat. Doncs que li busquin temps, tu, la gent tampoc el tenia i se'l va buscar, o sigui que no és excusa.
El Tintín era molt car, eh?
Molt car.
El Tintín era d'aquells que te'n compraven un a l'any,
i
havies d'esperar allò i no compraven res més.
El Tintín era caríssim, jo ho vaig calcular fa un article que vaig publicar, i se n'anava a més de 60 euros actuals, és a dir, per tant, el Tintín, quan comença...
Per l'època...
Era un petó.
Si un... Clar, a part que aquí no hi havia àlbums.
No. Aquí hi havia el quadernet d'aventures, el TVO Bruguera, i llavors arriba el Tintín amb la tapa dura, a color, i a un preu desorbitat.
I segons quines llibreries i no l'aire.
No. Llavors, per això el Tintín, quan es comença aquí, comença a arribar als anys 60, certa continuïtat, és sempre un regal molt especial, és regal de Reis, de Comunió, de Sant Jordi, un any, i era festa grossa, no? Vull dir que pels que tenim una certa edat era un producte que t'arribava en compte a compte. Ara no, ara el preu d'un Tintín són 10-12 euros, que és un preu raonable per un còmic, vull dir que no és un preu prohibitiu ni res per l'estil, però en el seu moment era caríssim. I el que passa que era un producte molt atractiu, perquè era únic al mercat. En aquell moment que arriba, allò era únic al mercat. Llavors els pares, molts pares, amb bon criteri, diuen, doncs és igual, ho comprarem, no? Perquè això és europeu, perquè això ve de França, ve de Bèlgica, però bé, ve del món francòfon, perquè això té una qualitat, perquè, no sé, hi ha tot un seguit d'elements que propicien que tingui una difusió lenta però sòlida al llarg dels anys 60. I els 70 també, ja es va baratint, els 70, eh? I els 80, diríem, els que han llegit Tintín ja s'han fet grans, Llavors comencen a fer-se dibuixants de còmics i molts reivindiquen a Tintín com la seva referència fonamental. Doncs tota la gent del Cairo i tota aquella gent que als anys 80 doncs pren el Tintín com a referent estètic. No,
que ets una bona obra de Charlie Hebdo.
El Charlie Hebdo, bueno. Però que, curiosament, en el món francòfon, el magisteri de Tintín ningú el dubta. No. És a dir, el Goscinny i l'Uderzo tenien clar que ells es movien en una altra divisió. Que venien més que el Tintín, cosa que l'Hergé el posava a la negra, eh? Vull dir, això també, vull dir, no li molestava que algú anés per davant seu. Això li molestava molt. Però el Goscinny i l'Uderzo tenien clar que ells venien més que el Tintín, perquè el Tintín era l'obra de referència. I el Mortadelo, que em diràs, també molt bé, molt divertit, però clar, 6 Mortadelos a l'any, doncs ja saps què pots fer dedicant-li aquest temps a cada un dels àlbums. Pots fer un producte divertit, brutal, trepidant.
Els personatges tots tenen xitxa.
Vale.
Hasta els protagonistes.
Però, bueno, clar, Mortadelo i Tintín, és que és com comparar, doncs són coses que són incomparables, són incomparables. Un ésser humà i un mol·lusc. Doncs. El Tintín és l'ésser humà, eh? Esther, si vols anar tancant l'acte, perquè ja heu vist que, no vull dir-ho, però un triomf abassegador, eh? Crec que gràcies a la vostra presència.